comencem la sessió de tarda de les ponències. I en primer lloc ens parlarà en Jordi Figueres, que malgrat el que diu el tríptic i la informació, no és el cap d'àrea de sostenibilitat, sinó que és el cap dels serveis tècnics de medi ambient de sostenibilitat de l'Ajuntament de Girona. Ho he dit bé?
Sí,
més o menys. I en tot cas, en Jordi és qui, bueno, durant aquests darrers temps ha estat coordinant la tasca d'elaboració del Pla d'Acció d'Energia Sostenible, que és el document associat al Pacte d'Alcaldes de la ciutat de Girona, i això va ser a través d'un projecte europeu en el qual hi van participar, ja ho comentarà, unes altres ciutats, i en el qual hi vam també col·laborar des de la Universitat de Girona, des de l'Institut de Medi Ambient, i ens sembla que és interessant, doncs, que conèixer un cas concret d'un pla, com s'ha elaborat i una mica quines són les propostes que es fan. Com sempre, doncs, tindrem aproximadament uns 40-45 minuts i després doncs, uns 10 minuts més per si hi ha preguntes.
Bueno, jo sóc en Jordi Figueres, jo sóc tècnic de l'Ajuntament de Girona, sóc biòleg de formació, també sóc en formació d'administració pública, en conec bastant bé els àmbits, i li deia d'explicar-vos, i si hi ha un... Diu que hi ha preguntes al final, però si entremig hi ha alguna cosa, algú té un dubte, són pocs perquè vulguem. Jo no voldria explicar-vos tant el... O sigui, volia utilitzar el Pla d'Acció Comunica com una excusa per, més que explicar-vos la metodologia o fer una relació directa a les coses, fer una mica de reflexió de què és útil, què és important, quins errors que hi ha tots sempre, com podem enfocar-ho i mica que ajudim a aquest aspecte. Ja són molts anys que estem treballant en temps de plans d'acció i coses diverses i volíem fer una mica, no repetir allò que és un Pla d'Acció, que hi ha el contingut del cas de Girona, però sí al voltant d'això una mica anar fent una mica de reflexions al voltant. Hi ha un error per aquí. O sigui, Girona amb el canvi climàtic ja hi porta una vella història. Ja el 2001 va començar el Pla d'Acció de l'Agenda 21, que com es va acabar redactat va ser el Pla d'Acció Local cap a la Sostenibilitat, que era el 2004, i en aquell moment ja es deia que es havia de reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle. El 2007, assumint ja el que deia en aquell moment, que era el pla estatal que havien lligat a Kyoto, ja es deia que es volien reduir un 37% les emissions en relació al 1990. Més tard, amb el pla energètic, ja es va dir ara anem a fer 400 tones anuals de CO2. I finalment, el novembre de 2008, no l'octubre com diu aquí, es va adherir en el pacte d'alcaldes per reduir un compromís de reduir un 20% de les emissions. I el desembre, a més, el ple va allà. Jo sé que si busqués els arxius de l'Ajuntament, tenim diversos plens, diverses mocions, que sempre dèiem que reduiríem emissions de CO2, sempre dèiem, i això totes aprovades per unanimitat. Tothom aprovava que reduiríem un 20%, un 37%, un 48%, un 15%, i era igual, perquè ningú no tenia la menor mínima idea de què estàvem parlant. O sigui, és molt fàcil parlar de reduir emissions quan no saps allò darrere aquell compromís que hi ha realment, quins diners has d'invertir-hi o què vol dir o quina és la magnitud de la tragèdia. A la que comences a parlar de la magnitud de la dreta ja no tens una meitat, ja canvia de seguida. Però mentre vas dient que farem un 20% d'emissions, 37, 15, tothom, jo es quedava esperbrat, tothom ho aprovava sense, i més tots els partits, tots els que hi havia, unànimament, tots estaven d'acord. I dèiem, poder que un dia anem a entrar a quantificar exactament què volem dir per reduir emissions, què significa i de quina manera. Vam tenir l'oportunitat amb el projecte europeu, un projecte LIFE, que nosaltres dèiem, com puguem ens hauríem de posar-hi, però mai trobàvem una mica el moment per poder quantificar i era difícil i teníem alguna cosa i volíem comprovar. El 2007, que va ser més tard, de fet era la convocatòria del 2007, però va començar el 2009, amb un projecte europeu, conjuntament amb altres municipis, bàsicament italians i algun de polonès, van tenir fons europeus per poder contractar gent, a casa de l'UDG i alguna altra cosa, i una consultora italiana, per poder treballar i anar a fer un model de quantificar emissions de CO2 i de compromisos al voltant de Kyoto a nivell local. Mira, el pressupost era bastant elevat, es va anar bastant bé, en el nostre cas, per començar a treballar aquest aspecte. Clar, també es va posar unes limitacions. A la que entres en un projecte europeu, i això us ho diré, qualsevol projecte que hi hagi finançament europeu i amb altres socis, entreu-hi o feu-ho servir només si s'ajusta molt al que voleu fer. perquè la dinàmica que té és molt dura i t'obliga molt a seguir uns procediments que dius, fixes, dius, si ara vols fer allò altre, ara no, no, has de fer allò que deies. I del 2007, quan van iniciar a planificar això actualment, ha costat bastant inclús ajustar, perquè entre mig hi ha hagut tot el que era el pacte d'alcaldes, tota la metodologia que ha anat sortint, ha sortit molta metodologia i molt bona, però com que el projecte era redactat del 2007, hem hagut de seguir el que dèiem el 2007, sense sortir-nos del camí, allò rectes, dius. Si tothom tenia clar, això que ara és nou és més correcte, dic, però no, si el 2007 va dir que faríem aquest aspecte, hem de fer aquest. Tant és una mica, ves al tanto molt que prometis que faràs, que ves ho has de fer-ho, i anar lligant aquest aspecte. Què tenia els objectius d'aquest projecte? Bueno, més enllà del que digui la literatura del projecte, el que es volia era comprovar primer les metodologies que hi havia a nivell local per fer càlcul d'emissions i veure com d'efectives eren a diferents territoris, tant els italians, aquí a Catalunya, i els polonesos, i veure una metodologia perquè els ajuntaments poguessin utilitzar això per fer la seva planificació i sobretot la rendició de comptes. És a dir, tan important com planificar què volies fer era com tu explicaves a la gent, justificaves allò que havies aconseguit o que no havies aconseguit. El seu projecte europeu tenia una primera part, que era una revisió internacional de metodologies. I com d'entrada van fer els italians, van estar buscant, ho tenim, està penjat al web si us interessa. Jo n'he vist algun altre que era, sembla, que és de fet per l'ICLEI posteriorment, sembla, o en allò que també n'hi ha més, i hi ha potser de mètodes de càlcul pensats per municipis a nivell local i útils i lligats més d'una dotzena de diferents, si existeixen. N'hi ha alguns que has de pagar per tenir-los, la majoria, i alguns que són gratuïts que pots utilitzar-los. A casa nostra en tenim un de molt bo, de la Diputació de Barcelona, que és el de gel. En aquell moment que van començar a fer això, el de gel tenia uns desavantatges que, o sigui, des de fa dos mesos ja no els té. Hi ha una versió 3 del de gel, serà una de les conclusions, ja m'avanço. Si algú vol utilitzar a nivell de Catalunya mètodes de càlcul a nivell local de CO2, el millor és agafar el programa de gel de la Diputació de Barcelona, instal·lar-se'l i fer córrer aquell, la versió 3 que té, que està totalment pensat ja per treure't, pitjant un botó, tot el formulari del pacte d'alcaldes. I simplificat, tot allò que tenia abans de complex està molt simplificat. Problema, quan compares la metodologia i mires el que hi ha, veus que tens molts problemes per aplicar. Una cosa que utilitza un altre municipi, especialment d'un altre país, no pots. Perquè l'importància en tot el que és els mètodes de càlcul, en tots els processos, és quines dades tens, com de fàcil és tenir la informació. Per molt que digui que és relativament senzill, els italians, per exemple, ens tenen una enveja terrible a nosaltres que puguem saber quin és el consum elèctric a nivell local. Tardem, ara tenim dades de 2007, però on hi ha un impost a Espanya que les companyies elèctriques paguen en funció del consum que tenen a nivell local, hi ha un organisme de l'administració que es dedica a tenir una estadística de quin és el consum elèctric o el consum en gas a nivell de cada municipi. Els italians encara ara, a hores d'ara, els hauria de tenir-ho, no han tingut mai. Per contra, els italians tenen molt clar les dades en quant a característiques de consums en els habitatges de calefaccions, perquè tenen un impost diferent que els lloguers. Com que les característiques de cada país i de cada sistema és completament diferent, mai no pots utilitzar una metodologia. Les metodologies han estat pensades per algú de la... No pregunteu a algú de França o algú d'Alemanya què fa servir, perquè no us servirà. El sistema de recull d'informació és diferent. Millor a nivell regional, especialment, i comparar amb aquelles que tinguis. En el cas que us deia del desgel de la Diputació de Barcelona, tenien claríssim que a l'hora de ficar la metodologia havien d'explicar detalladament a on havies d'anar a buscar la informació i que la poguessis tenir de manera fàcil. I sempre que no fos un any sí i després ja no s'ho deixi mai més. O sigui, tan important com la fórmula del càlcul és a on està aquella dada, a qui li he de demanar, a quina porta he de trucar perquè et facilitin la dada. I això és una cosa que el desgel ho té molt ben lograt. Després, altres, el que van començar és dir, en aquest procés del LACS, una vegada hem vist tot el que hi ha, anem a fer la nostra metodologia. Per desgràcia nostra, com que era un projecte italià, van dir, el desgel que ja hi és, no ens va bé, hem d'inventar-nos un mètode nou. I a partir d'aquí vam fer, en cas els consultors italians, amb l'ajuda de l'ICLEI, una fulla de càlcul, un Excel, que el tenim, que en aquests moments s'està traduint al castellà, vull dir que d'aquí un mes està disponible que tothom que vulgui tenir un manual i una fulla de càlcul que digui, si algú no vol elegir un altre, fàcilment com aplicar el procés aquest per tenir també quants CO2 tens a la teva ciutat. I van dir, bueno, ara intentarem doncs, fer tota una ruta a veure com apliquem. I van dir, el que farem actes seguides, aquesta fulla de càlcul, aquest mètode de càlcul que hem dissenyat per fer el càlcul d'emissions de CO2, l'utilitzarem a Girona, l'utilitzarem a Pàdova, que era una altra de les ciutats, a Reggio Emilia i a Bihoccic, que és la ciutat polonesa. I una vegada els tècnics de cada ciutat hagin patit el bé a intentar fer servir, posarem un comú que tal ha anat, que no ha funcionat i farem la segona fase. No era només el full de càlcul, era el full de càlcul més tot el sistema per fer el pla d'acció, més tot el sistema per fer una mica de rendició de comptes. Nosaltres vam acabar el que és tot el procés de fer el full de càlcul, càlcul duplicat, a finals del 2010 i al març de 2011 vam aprovar el que deia en Sergi, el pla d'acció local contra el canvi climàtic de Girona, que és el que ara us explico una mica. I ara hem estat millor valorant una mica, ara que ja hem arribat al final, ja ho tenim publicat, més o menys enllestit, tenim les dades i ara ho estem traduint per poder-ho explicar i divulgar-ho, ara fem la reflexió, que és el que també vull fer-vos avui, és, ara quan fet tot això, diu, què tal, ens ha anat bé o no ens ha anat bé? Per què ens ha servit i per què no ens ha servit? Això que us deia, una mica tota l'aplicació a Girona, com vam fer-ho ser, explicar a la gent com fer-ho, fer una auditoria, calcular les emissions, fer un càlcul, allò típic, allò, tothom vol veure números. Però a més hem de veure, avaluar després les propostes d'accions que es feien, si eren factibles, valorar, prioritzar econòmicament quines més interessants, aprovar i una mica integrar-ho en un sistema d'informació. Entremig de tot aquest procés va sortir el pacte d'alcaldes. Nosaltres vam demanar, ja que estem fent això, intentem adaptar el pacte d'alcaldes perquè s'ajusta molt i va per aquí la cosa. El pacte d'alcaldes, suposo que aquest dia ja heu anat comentant, us heu anat explicant, tens això, has de decidir un any base en el qual dius les teves emissions, has de fer un pla d'acció involucrant el màxim d'actors que pugui haver-hi i ves cada dos anys anar valorant si vas bé o no vas bé i com vas funcionant. Càlcul d'emissions. Com van començar a fer les emissions de Girona i fent servir en aquest cas el que era el LACS va donar un resultat. Allò que tothom busca un número, sembla, al final, no? Que diguis com si important fos el número. I en el cas de Girona, amb les emissions del LACS, van decidir separar dos tipus d'emissions. El que deien les emissions que són governamentals i les emissions que són de la ciutadania. El que hem dit, són dos nivells de responsabilitat diferent. L'Ajuntament té una responsabilitat directa amb un tipus d'emissions i indirecta amb les altres. Bueno, la divisió no era tan fàcil de fer i encara ens hem discutit fins al punt de que cada ciutat ha ficat la zona de tall en un punt diferent en funció també del que diu la legislació en cada nivell, a cada país, també de quines són les competències municipals i responsabilitats que hi hagin. El que eren els edificis municipals, les oficines, les biblioteques, les escoles, la flota de vehicles dels serveis tècnics, això tothom tenia clar que això és municipal, l'enllumenat públic, tothom tenia clar que això era municipal. Però deies, esclar, estàs fent llum per la ciutat, no pels equipaments municipals. Problema, transport públic, els autobusos, és això, compta com operacions municipals o com operacions de la comunitat, perquè el transport públic molt sovint hi ha una gestió directa per part de l'administració. En funció de quin país li han posat. Nosaltres hem decidit posar-li dintre del que eren les governamentals en part perquè bona part del transport públic és operat per una companyia que és mixta, compartida per l'Ajuntament. Aigües residuals i residus. La depuradora, el consum de la depuradora, tothom tenia clar que havia de ser municipal. O, és clar, dius, és un consum important, però les aigües no venen d'allà. Però en canvi els residus, totes les altres ciutats deien els residus, la gestió dels residus, això és comunitari. Nosaltres diguem, En el nostre cas, a casa Girona, hem dit el consum, les emissions relacionades amb el consum de residus els hem posat també com a governamentals, com a municipals. El residu sí que els fa cada ciutadà, però hi ha un munt en què qui responsabilitza de tota la gestió del residu i com el tractes és l'Ajuntament. Inclús legalment, el que recull el residu, el responsable d'allò, és l'Ajuntament. És qüestionable, és a dir, no té, però en el fons no té massa importància on te'l posis. En el seu moment es va fer la divisió aquesta pensant en que hi ha actuacions que són de més acció directa de l'Ajuntament i altres que són més de convèncer els ciutadans que facin accions. Però esclar, es van trobar que, amb aquest argument, la responsabilitat de reducció d'emissions de CO2 pel tema dels residus, sí que el ciutadà pot fer més tria selectiva o fer menys residu, però les grans accions que podies veure, el factor era el model de gestió i models de tractament. I això és una cosa que era bàsicament decisió de l'administració. I al mateix temps, els ambients municipals, i tot el que és els consums energètics de climatització, de calefacció de totes les cases, dels comerços, hi havia tot el que era el tema del transport. Però, clar, i el transport, dèiem, també, i és un dubte, aquest es va quedar, tot el que era les emissions lligades al transport, es va quedar com a el sector comunitari. Però en última instància, realment, qui influeix aquest sector és l'administració, perquè depèn com dissenys la ciutat del transport, els carrers i el transport públic, té un tipus o no d'emissió. Tot i així, finalment, aquest, per la poca capacitat que hi havia de gestionar en aquell moment, almenys per part de l'Ajuntament, si haguessin tingut quan tota l'administració, inclús superior a la Generalitat, poder haguessin sigut més dubtors, es va quedar com a sector, diguéssim, de comunitari. Així, amb la suma de tot aquest, i tenint en compte que aquí no vam incloure res d'agrícola per la situació de mica particular de Girona i del Plegat, doncs va quedar uns 560.000 tones de CO2 aquells l'any, de les quals el 95% és comunitari. Vull dir que coses directament relacionades amb el que fa l'Ajuntament és un 5%, i aquest 5%, la meitat i una mica més, és l'aigua i els residus. Si no els haguéssim posat, estaríem parlant d'un 2 i alguna per cent de la relació directa que té l'Ajuntament en quant a emissions. Clar, vol dir que a l'hora de plantejar-te un pla d'acció has de ser també molt conseqüent. Tu què vas a dir amb un pla d'acció? Tu tens molt clar que pots, la gestió dels teus equipaments, de la teva flota, pots prendre decisions molt importants i dràstiques per fer coses. Però a l'hora de decidir com la gent farà, gestionarà a casa seu la temperatura de climatització, o si canviarà i ficarà vidres dobles, o canviarà les façanes, tens un marge molt pobre d'actuació. Has de ser molt al tanto ara com fas la planificació. O sigui, en aquest cas, les emissions de l'Ajuntament eren 31.000 tones, dic un 5%, i això ens donava, allò que tothom vol, una xifra. Ja, quina és l'emissió de Girona? Ens donava una xifra de 7,9 tones de CO2. Això fent servir el LAX. Si fent servir el de gel, ens dona 7,6. Si fent servir un mètode propi que teníem, ens dona 6. I si anem canviant de metodologia, podem anar variant entre 6 i 8 diferents números. Vol dir que cap és correcte? Cap és correcte, però tots van bé. Si l'important d'aquesta xifra, i tothom la tenim molt present, és que no és la xifra, és com evoluciona i què faràs tu, i no pots comparar-la amb una altra ciutat. I ni tan sols fent servir la mateixa metodologia, una ciutat similar, pots donar, perquè pots trobar-te que les característiques d'una són unes, en quant a tipus de consums, no té molta indústria. Si compares amb una ciutat amb un polígon industrial o amb un lloc que tingui moltes granges de vaques, per dir una cosa, et pot donar un valors molt similars. Clar, no vol dir que la culpa d'aquestes emissions sigui de cada un. Per fer aquest valor de comparació ja tenim la mitjana de Catalunya i podem analitzar entre tots. Aquesta xifra només ens faig per una cosa en el cas de Girona, perquè vegis d'aquí a 2 anys si t'ha pujat o t'ha baixat. I has de fer servir la mateixa metodologia perquè sigui comparable. Però no ara comparar. No és que a Suècia hi ha una ciutat, Baxo, que diu que està a 4. I com és espectacular, està en la meitat que nosaltres, però quan mires que tot el sistema de calefacció, com que el tenen district heating, vull dir, és descentralitzat i distribució, no l'inclouen en el càlcul d'emissions de CO2, pel que sigui, però ells t'ho justifiquen d'una manera determinada. I dius, bueno, doncs, i uns altres, una altra ciutat el té més elevada i t'inclou les emissions derivades dels vols de l'aeroport que diu que tenen al seu territori. Clar, no és comparable aquest, un 7,9 és un número com qualsevol l'altre, però que només té sentit si te l'agafes per tu, i per tant és igual si és 6, si és 8, l'únic que necessites és una manera perquè tu diguis a partir d'aquí què faré. Bueno, la petjada de 7,9, ja ho sabem. Però aquesta és la petjada, no ho he dit abans, del 2001. I nosaltres vam veure, tirant endarrere, quin és el que teníem prou dades que per poder... Ja. Tirant endarrere teníem moltes dades de moltes coses, excepte de les despeses municipals i dels consells municipals, que vam aconseguir tenir el 2001, perquè vam fer l'agenda 21, en aquell moment vam tenir tot un conjunt de dades que vam posar-los. I el que es deia, o sigui, això és el consum només municipal, aquells que vam dir. El blau, el 44%, és el tractament de residus, la gestió derivada dels residus. I aquest 19 lila és l'aigua. És el consum lligat a l'aigua i als residus. Fixeu-vos que són gairebé 3/4 parts de tot el que fa l'Ajuntament. L'aigua, la gent no és conscient del gran consum energètic que tenen les plantes depuradores. Tothom parla de l'enllumenat com a gran consum municipal, dius o no. Si tens la part que et toca de planta depuradora és elevadíssim també de consum. I després la resta és els edificis, les flotes de vehicles i l'enllumenat. I l'enllumenat per si sol és quasi bé la meitat d'això. I això passa pràcticament a tots els municipis en què és de Catalunya. O sigui, l'enllumenat públic és el gran, el que es menja la major part del consum energètic i per tant també d'emissions de CO2. I si anem per sectors d'edificis, les escoles, si n'hi ha moltes, la climatització de les escoles, aquí és on descobreixes el gran problema. Tens una administració que és responsable de fer un edifici, per tant busca la manera més econòmica de fer-la i l'entrega a una altra administració perquè en faci el manteniment i pagui la factura del gas i de l'electricitat. Vol dir que aquí la priorització per fer un sistema que sigui bo... Mentre tinguem aquest doble sistema i a l'hora de quantificar un edifici no ho quantifiquis. Hi ha un exemple que a algun lloc han aplicat, però aquí no ens hem atrevit a fer-ho encara. Dius, amb un concurs públic valores el preu, és lògic, jo crec que és correcte. I dius, aquest edifici és més barat que l'altre, construirem aquest, que és més barat. Però hi ha molts llocs que han dit, bueno, no, valorem el preu, però valorem el preu de construcció i el preu de manteniment dels primers 20 anys. Dius, no, en aquest cas canvia, dius, però és més just, perquè valores tant el manteniment, i clar, una cosa poder val 100.000 euros més de fer, però te n'estalvia 50 cada any. És absurd que t'estalvia 100.000 euros en un any, si al llarg de 20 els pagaràs 10 vegades més. Però aquest absurd, l'única manera, i això en un lloc els ha funcionat bastant bé, és dir, en els plecs de compres diuen, no, sí, sí, és veritat, el preu és més important, però tant el preu de construcció com el preu de manteniment de 20 anys. I aquests n'hi ha... Hi ha el que és l'Eco Procura, si no vaig equivocat, com a iniciativa, que té penjat plecs tipus d'aquest tipus i ja inclouen possibilitat de fer això i que ho explico com han fet a diversos llocs. Jo busco jo a Google Eco Procura o Procura Plus, que em sembla que és de l'ICLEI que ho tirava endavant, ho havia promogut. Tenen tot de sistemes que diuen ajuden a plecs ja, si alguna administració vol fer-ho, dius, tingues en compte que pots lligar-ho i utilitza aquest element. Perquè en el cas de Girona, si agafàvem totes les instal·lacions, eren 150 i alguna cosa tones de CO2 l'any. Les escoles soles, perquè és clar, hi ha moltes escoles, eren 800, amb una gran despesa de climatització a l'hivern, d'estufes i tot eren gasoll pràcticament. El problema que teníem amb les escoles, amb temes d'emissions i inclús de cost econòmic. El Departament d'Ensenyament no volia sentir ni parlar de gas. Per temes de seguretat, no podia ser, havien de fer servir gasoll. I després teníem el que és el forat negre, les instal·lacions esportives. Qualsevol que tingui una piscina en climatització sap que la despesa aquí s'escapa per tots cantons. Les instal·lacions esportives, que deien forces, pujaven a 1.700 tones, el doble que les escoles. I eren bàsicament dos, les dues piscines en climatització. Elles soles s'emportaven tot el consum energètic i totes les emissions que hi havia en el seu moment. Això et dona una idea després de cap punt te pots anar actuant. I veient-ho, no és diferent Girona que tots els municipis. Tothom sap que el que són piscines amb climatització, has de fer guardiola abans de fer-ne una, encara que te reclamin els ciutadans, i els pavellons també déu-n'hi-do un pavelló, com que volum tan gran, de poder fer la climatització i mantenir-ho. Enllumenat. Es deien, enllumenat i semàfor són una altra part bastant important. Era enllumenat. Són 4.700 els semàfors, una part molt petita. I a més, ara amb les LEDs, encara està caient a un 20%, un 30%. O sigui, el consum. Tota la inversió que es pot fer amb semàfors en LEDs canvia radicalment i queda molt millor. L'enllumenat també ha millorat molt, s'ha fet moltes inversions i tothom diu que està fent moltes inversions en enllumenat i a vegades el que ningú no s'ha plantejat mai, que és el gran problema, és dir per què tenim tanta llum. Dius, pots gastar molts diners, ara faig el cap del llumenat ara em renyaria, però vull dir, ara ho dic, pots gastar molts i molts diners amb sistemes més, hi ha moltíssims, totes les empreses de gestió del llumenat, totes t'ho venen a vendre i t'ho diuen que t'ajuden a fer la inversió i ens gastem molts diners i s'ha anat fent, i és veritat, l'Ajuntament de Girona als últims anys ha gastat molts diners en eficiència energètica i ha augmentat molt l'eficiència energètica de l'enllumenat, però al mateix temps ha augmentat molt la ciutat i el número de fanals i la despesa la té si fa o no fa, igual que fa uns quants anys. Això sí, la despesa per habitant la té pràcticament a la meitat perquè ha aconseguit reduir a millorar l'eficiència el doble en els últims 10 anys. Clar, un ciutadà em deia, i per què no fem una cosa més fàcil? Diu, agafo un fanal sí, un no, un fanal sí, un no, treus la bombeta i ja quasi, per allò, tens a la meitat tot el consum. I ja has dit, tens raó. Però hi ha certa por, reticències, al fet d'anar a apagar el llum perquè diuen que no és segur. Costuma ser sempre el mateix, ha de començar algú i tots segueixen. Com que una cosa és fosca o clara en funció del cantó, nosaltres no som conscients que hi ha molta o poca llum, a no ser que ara tinguéssim aquí llum i aquí un racó fosc. Quan ho comparem, ho veiem. Si un tros de la ciutat li baixes la intensitat, la gent diu, és que és fosc, tu compara amb el que hi ha llum. Si els baixes tots, és que en sobra. O és diferent, si tens un problema de llum, que és el que van a molts municipis ara, diuen fins a les dues, fins a allò, tens llum, a partir de les dues tot tancat, excepte unes cantonades. I clar, diu, no tens gent passejant, no tens tanta necessitat de llum a les 5 del matí o a les 3 de la matinada, en aquest sentit. I la prova és, si mai agafeu, aneu a avió, tothom ho fa, i jo quan torno volant i vinc de vespres, em dico de mirar Girona des del cel, i tot el que veig il·luminat vol dir és llum que sobra. Perquè si fos correcte, jo no hauria de veure la ciutat il·luminada des de dalt. Tot el que veig és la llum que sobra, la que queda reflectida o la que s'escapa. I veus que hi ha una quantitat de llum que sobra, per entendre'ns, que molta menys només es passaria. Aquest és una mica, fico un exemple, us he parlat del desgel, sovint, això és el desgel. Aquests no són xifres que estan... Si el desgel està pensat i ell automàticament ja treu les aplicacions, que és la del 2006, i ja te'ls agrupa amb els que són llumenat públic, semàfor, administracions, si tu entres les dades, evidentment, en aquest sentit. I permet una mica el que és tot entrar en aquest sector. En quant a dades pels ajuntaments, ja us dic, ja entraré més al detall. Nosaltres vam poder fer les dades el 2001, perquè al fer l'agenda 21 vam tenir dades sectoritzades pels diferents equipaments. Van tenir dades no econòmiques en euros de què ens gastàvem en energia, sinó en quilowatts per poder fer una mica de balanç energètic. Ara els ajuntaments comencen a tenir alguna més, molts d'ells, programes de gestió, el WinThem o programes de gestió energètica que permet fer una gestió. La major part de municipi de casa nostra, i més si són petits, els hi pregunteu què gastes en quilowatts, no ho saben. Han d'agafar l'expedient i anar mirant les factures una per una. Aquesta manera no pots saber. El primer que ens va costar és poder disposar, i vam costar a partir del 2001 i fins no fa dos anys no hem tingut, que costa canviar rutines, un sistema de gestió informatitzat que permet saber quin és el consum de cada equipament i quin és us expliqués al final en el pla d'acció. I quan veus això, quan tens la informació de poder disposar cada equipament que gastes en quilowatts, ja cauen pel seu propi pes moltes coses que dius, això és fàcil o no de fer. Una mica el que es deia en quant a dades de la ciutat, nosaltres vam tenir molts problemes, era el 2000 el que en teníem, el desgel també permet, però al final, per tenir un pla d'acció del municipi, les dades de l'Ajuntament és la més important, són un 2%. Si no els atens, pots fer el pla d'acció del municipi igualment sense tenir les dades de l'Ajuntament. Ara, les dades... Recordeu aquella gràfica que hi havia abans que deia que el 95% de les emissions de Girona són emissions lligades a la comunitat, a la ciutat, i un 5% les emissions lligades a l'Ajuntament i els seus serveis. Ara tenim les emissions de la ciutat, de la majoritària. Doncs, transport, 43% de Girona és emissions lligades als combustibles. I aquí no hem inclòs ni tren, ni avió, només els autobusos i els cotxes privats, 43%. El sector residencial, el consum de gas natural i electricitat associat als habitatges, un 34%, l'altra part important. I el consum de gas i electricitat als comerços i hospitals, oficines, és el 21%. Girona és una ciutat comercial, és una ciutat de serveis. El sector industrial, molt poca cosa, i després encara ho comentarem. El problema que vam tenir aquí, i important, aquest 43% que us dic de transport, podia variar en funció del mètode de càlcul d'un 40% a un 20%. És a dir, és com ara de les altres dades, jo diria, és que n'estem molt convençuts i segurs, perquè saber el total d'electricitat que s'ha fet consumida a Girona és relativament fàcil de saber, tardes, va variant, i les tens en 2 o 3 anys de diferència, ara just tenim les del 2008, però vull dir, les vas tinguent de manera bastant fiable i precisa, del municipi, el saber el total d'emissions lligades al transport és més complicat. Dades que tenim, l'única dada fiable que pot tenir una persona és el nombre de vehicles que estan matriculats en un municipi. Clar, tu no saps si el fan servir o no el fan servir, si corre o no corre. L'altra dada que tens fiable és a nivell provincial, en el cas nostre, és el total de litres de gasoll i de gasolina venuts a la província. El mètode que utilitza la major part és dir, agafes molt bé el venut a la província i aquest el divideixo per tots els cotxes de la província i després sé als cotxes de Girona quants litres els hi toquen. Problema que trobaves, dius, clar, no es fa servir igual un cotxe en una ciutat que en un poble. En un poble no queda més remei, el fa servir més. A la ciutat els cotxes estan més aparcats, et diuen. És veritat, acostuma a passar. A Girona hi ha transport públic, la gent el pot utilitzar per desplaçar-se. A un poble de la Garrotxa no hi ha transport públic. La gent ha de fer servir forçosament el cotxe per desplaçar-se. Per tant, tens una mica allò. El desgel, el mètode aquell, feia servir un sistema que en deien de saturació territorial, que deien equilibraven. Ells feien una curva d'equilibració i diuen com més densitat de vehicles hi hagin, faig una compensació i distribueixo menys gasolina. Fent una mica, diguent, fent servir les mitjanes de les províncies i els números de cotxes per província, deien jo sé, jo tinc una regressió que em diu que hi ha una relació directa en funció del número de vehicles, com més vehicles hi ha per quilòmetre quadrat, més denses és la població, menys consum de gasolina per vehicle. I amb aquesta calibració pots corregir una mica. Això està corregit d'aquesta manera. El problema que teníem a Girona, que passa a Vic i Guipúzcoa. Tenim una frontera, tenim el gasoll més barat que a l'altre cantó de la frontera i hi ha molt de transport internacional i la venda de combustible de la província és quasi un 40% més gran que no pas a la mitjana d'altres províncies. Tant tens tot aquest combustible que se va a cremar i fer CO2 a França, doncs el tens tot quantificat a la província. També hi havia una manera de corregir-ho, i vam fer una única de prova, vam dir, es pot corregir això, i amb aquest 43% això està corregit, si no encara donaria més. O sigui, les emissions que aquí veieu és, una vegada corregit a la baixa, perquè a Girona s'utilitza menys el cotxe que no pas a hostalets d'envàs, de proporció. I corregit, perquè on hi ha la frontera, hi ha uns quilòmetres que es creuen que estan cap enfora. Corregint-ho amb això, ens dona encara un 43%, que nosaltres creiem que és elevat. I per què ho creiem? Perquè el 2006 quan es va fer el tema de pla de mobilitat, es va fer un intent de quantificar, que és l'altre mètode que es pot fer servir. És a dir, quants vehicles passen per carretera? Jo conto d'aquesta carretera quants vehicles hi passen. Aquesta carretera fa 1.000 quilòmetres, bueno, perdona, 1.000 metres, i jo sé que 500 vehicles per hora o 2.000 vehicles al dia circulant per aquí, i són 1.000, jo sé per cada vehicle, pels factors que hi ha del Corinair, de quan emet de CO2 i quan combustible hauria d'haver. I fent-ho així, una estimació d'aquesta manera, que no tinguis de les dades, ens donava, no arribava a la meitat, però quasi, aquest tipus de xifra. No sabem quina és correcta. Pot ser un, pot ser l'altre, o segurament una cosa entremig. Però hi ha un problema greu. Les dades d'aquest més precises, o més allò, les tenim una única vegada del 2006. No tenim dades per anar fent. Les dades de venda de petroli a la província i de número de cotxes els tenim per l'any i els podem anar tinguent. Per tant, l'única, i això és important, fer servir un mètode, sempre, encara que sigui menys precís, un mètode que puguis tu anar utilitzant i que tinguis dades cada vegada. El problema que hi ha amb aquest mètode, que és una cosa que hem puntuat i digat, si estem quantificant les emissions de CO2 dels vehicles de Girona, tinguent en compte el número de vehicles que hi ha a la ciutat i la quantitat de litros que es venen a la província, si ara augmentem el transport públic d'aquí de Girona i s'utilitza el doble, aquest indicador no en canviarà. Perquè si aconseguim fer una gran campanya que la gent de Girona deixi de fer servir el cotxe i el deixi aparcat al seu garatge i faci el transport públic, el cotxe encara el tindrà. I a la província no notarem un efecte significatiu que hi hagi menys venda de petroli o de gasolina. Per tant, per molt que veiem un gran, que aconseguim un canvi d'actitud a Girona, l'indicador aquest que tenim nosaltres ara no ens ho reflectirà. Això sí que és un problema. Nosaltres tenim clar que per poder quantificar bé els efectes de la mobilitat a Girona necessitem anar a un sistema de comptatge de vehicles. Tant, primera actuació del pla d'acció que necessitem, ficar comptadors de vehicles, perquè a partir d'aquí sí que sabrem si realment les polítiques de canvi de deixar que es venguin vehicles pugui funcionar. Si no, la política que facin a Girona ciutat només notaran en el sentit que es noti en el conjunt de la província. Puja la gasolina, emetrem menys emissions de CO2 perquè comprarem menys gasolina, no a Girona, tota la província. Aquestes accions sí que es notaran. Aquestes actuacions sí que les veurem amb aquest indicador. Aquelles que siguin només locals no les veurem. Jo vaig entrar bastant de debat, buscar un mètode o una cosa per quantificar, per corregir, i hi havia unes idees que semblaven que eren més o menys factibles, però bastant complicades d'aconseguir les dades. Van dir, aquest és el taló d'Aquiles, el més important de tot el mètode de càlcul d'emissions, les emissions lligades a la mobilitat. Per què? Perquè és la dada més imprecisa que tenim i és poder la dada més important en quant a quantitat d'emissions. Si m'he explicat una mica el que hi havia. Clar, abans, dic allò, i ara aquí és els tres principals sectors de la ciutat. El residencial, que són 191 tones, vol dir que, recordeu aquella dada, 7,9 tones per habitant? Doncs 2,54 és el que fem a casa nostra. 1,57 és el lligat amb els comerços o els equipaments. I 3,17 és lligat al transport. I per tant, o un realment té, si vols notar un canvi a la ciutat, on realment has de fer incidència per fer-ho baixar, és amb aquests sectors. Cap pràcticament d'ells directament lligat a actuacions municipals. Excepte el transport, que potser és el que té més decisió. Jo us comentaré, i ja en el transport, que deien que és molt difícil baixar emissions. Jo li deia, jo a l'últim mes he aconseguit reduir a la meitat pràcticament les emissions del transport de meves. Simplement, ara comparteixo cotxe amb una altra persona. Érem dos cotxes que veníem a Girona, ara amb jo. Aquest simple gest vol dir la meitat d'emissions ja es queden reduïdes pràcticament. Tant, hi ha coses que sembla que siguin difícils, però quan mires realment, i penso us ensenyaré que en el cas de Girona hem fet algunes coses que les emissions lligades a l'electricitat de l'Ajuntament ja les tenim a la meitat. firmar en quatre papers, com ell qui diu. Hi ha moltes coses que poden anar fent, especialment per l'etiquet del 3,17. Tema d'energia i d'indústries. Una altra cosa que vam mirar, i això és pel 2001, és la producció local d'energia. Girona no produeix energia. Bueno, doncs Girona, el 2001, produïa 10.000 megawatts d'energia en fonts renovables. Tot sigui dit que aquí la metodologia del LACS incloia, el que vam discutir, no estàvem d'acord nosaltres, la incineradora com a font renovable. Tant el 70% d'això ve de la incineradora de Camp Durà, de producció d'energia. Per nosaltres no és renovable, per la metodologia ho comptàvem com a renovable. Bé, no ens discutirem, li deixarem. I 68.000, quasi 70.000 tones, megawatts de producció d'energia que es produïa a la ciutat. Per fer-nos una idea, el conjunt de consum energètic de la ciutat, d'electricitat, en aquest cas era, són 1.500. Saps que són 1.500 gigawatts, 1.500 megawatts el total que és de consum de la ciutat. Gairebé 70.000 serien, t'ho dic alguna cosa així de memòria, puc buscar detall, com 4 o 5 vegades tot l'enllumenat públic de Girona que es percebiria. Vull dir que déu-n'hi-do la producció que hi ha d'energia a la ciutat. És bastant important, no és el total, però em sembla que si era un 30, ara faré el càlcul, ja després ho miraré, però a la Girona tenim una central tèrmica que la tenim emmascarada, que ningú no l'ha vista, però que produeix una gran quantitat d'energia, que és la Nestlé. Cada vegada més, moltes de les indústries que fan cogeneració, els hi surt a compte, i produeixen electricitat. Més enllà del que ells consumeixen, en posen a la venda moltíssima. És a dir, allò que a vegades tenim la sensació que la producció d'electricitat, tots pensem en centrals tèrmiques o nuclears, doncs no, que a vegades està més diversificada i hi ha per fonts molt diverses. Però la foto aquesta és la central tèrmica de Girona, que té una capacitat de producció energètica bastant elevada i que està a la venda, que es posa en xarxa. Ara, aquí m'hi tindré una mica més, perquè una vegada vam tenir, clar, dius allò, l'índex, per què serveix? Per saber què vols fer, bàsicament. Una vegada vam tenir l'objectiu que el 2001, l'any base, fèiem quasi 600.000 tones de CO2, allò que dèiem 7,9 per, és aquest, aquest d'aquí, teníem 7,9 tones de CO2, ara hem de veure què volem fer i com ho enfoquem. L'objectiu que ens va demanar l'equip de govern anterior és dir, volem anar a un 20% menys, no de l'any base, sinó de 1990. Nosaltres vam fer un exercici que és, si el 2001 teníem això, tenint en compte la dinàmica de Catalunya, van tirar endarrere, al mateix ritme que anava endarrere l'emissió a nivell de Catalunya. I vam dir, a Girona, el 90, es devien produir unes 450.000 tones, 6,4 tones de CO2 per habitant. Per tant, l'objectiu de reduir un 20% això ens situa a 5,1 tones per habitant per l'any 2020, que creiem, i és una mica l'estimació que hi ha de tots els planificadors estratègics, i a Girona hi haurà 105.000 habitants. Ja teníem, ja sabíem que a punt havíem d'anar a reduir. I el pla d'acció havia d'intentar aconseguir això, tenint en compte, però, un factor afegit. És que, si mireu com estàvem ara, en aquell moment, la dada que tenim més precisa és el 2008, no estàvem pas com el 2001, havíem anat pujant, tant en números absoluts com per habitant. Estàvem quasi a 8,8 tones per habitant. En la tendència, la vermella, era cada vegada a més, inclús per habitant, no perquè existeix això, sinó en números de referent. Si havíem d'anar a un objectiu de 5,1, havíem de planificar alguna sèrie de mesures prou potents per anar baixant. Ja us he dit de totes maneres que hi ha mesures que sembla que siguin difícils, però quan ens posem tots són prou potents. Si tothom compartís el cotxe, de cop quedes a la meitat, o allò que deien les bombetes que anàvem eliminant. O si fiquéssim per llei que tot el combustible de dièsel hagués de ser 50% biodièsel, també baixa la meitat per altres mètodes. El resultat va sortir un pla d'acció que amb l'intent de totes les coses va sortir accions que permetien, va dir, és possible això, el regidor, va anar a buscar accions que en total permetien reduir i anar a 4,7, inclús una mica més baix del que es havia dit. Sí, era possible. Hi havia moltes coses, però si es vol, És possible. Si tu mires què fan al món i especialment a Europa, a les ciutats, hi ha ciutats que es posen com a objectiu reduir el 60, el 70 i algunes el 100% de les emissions. Clar, són objectius, ja no és que vaig, no és de justificar parxes, és un objectiu de ciutat o inclús de poble. T'he dit que alguns d'aquests no són gaire grans, tot i que hi ha alguna de bastant gran que es planteja com a objectiu d'emissió zero. Vaig a reduir el 100% les emissions i per fer això vaig a fer una sèrie d'actuacions. Somiar, tocar una mica des d'erra, és possible, es poden fer prou actuacions. Clar, tres miques de detall. Quan vas a mirar què pots fer, aquí, clar, aquí amb el pla d'acció, per aconseguir aquest objectiu de reduir un 20% les emissions del 90, tenint en compte que ara ja els has augmentat, havies d'anar a reduir unes més de mig milió de tones de CO2. I buscant tot el que es podia fer, és a dir, aconseguint que l'Ajuntament quedés en números negatius d'emissions, és a dir, que no emetés totes les actuacions municipals, no emetés pràcticament res i encara tingués alguna cosa per compensar, el total que feien no era més que el 15% de tot el que necessitaves. I el 85% de les reduccions els posava sobre dels ciutadans en general. Ja sortien diverses coses, que ara no entrem mica al detall, però si que has comentat el Segulló, buscant coses ja sortien bastantes coses. Mica perquè veieu els llocs on es podia aconseguir reducció amb aquesta, amb el que és el... Tot això són accions que queden en el pla d'acció, està penjat a la web, i cada una diu quan, què es calcula que pot deixar emissions, que pot estalviar energia, que pot produir. Doncs fixeu-vos una mica que amb els percentatges, que era la gestió de residus, produir energia amb gestió de residus donava un factor important, tot el que era el transport públic, un factor important, i sobretot canviar la manera de funcionament del transport privat donava el pes, era quasi un terç de totes les actuacions. Un 34% de l'estalvi venia perquè els vehicles fossin o híbrids o elèctrics o en sistemes de que pel mateix desplaçament gastessin molt menys. Tot sigui dit que això és recollir una mica els objectius que plantejava l'estratègia espanyola. Vull dir, per tant, no era allò de dir, va, anem a fer coses que ningú no ha pensat. És, anem a fer coses que estan previstes en l'estratègia espanyola o europea per avançar en aquest aspecte. Clar, el compromís municipal, deia, per aconseguir això, tot i que era un 15%, vull dir que l'Ajuntament deixava d'emetre emissions pràcticament. Dius, això és factible d'imaginar? Deixem ficar una mica del 2000 o cap ara, dic, coses no que hagin de fer, però són coses que ja s'han fet. Des de fa una setmana l'Ajuntament de Girona, amb el subministrament elèctric, ja emet la meitat d'emissions que emetia fins ara, pràcticament. No ben bé? Perquè amb el nou compra, allò que diuen compra verda, amb el nou subministrament elèctric diu jo vull que el qui subministri energia elèctrica me la subministri que el 50% sigui verda, provingui de fonts renovables. Gastem igual electricitat, però en teoria certificada i bé d'origen renovable i forcem que el mercat potenciï les renovables. D'una tacada hem estalviat 3.500 tones de CO2. L'objectiu és arribar al 100% d'aquí uns anys. Passa que els interventors serveis econòmics i altres els van dir, home, anem a trossos, no sabem si fem aquest concurs públic, si les empreses es presentaran o no podran, o ens donaran un preu molt elevat per fer-ho. Negociant, totes les empreses del sector s'oferien a fer el 50% d'energia certificada sense incrementar el preu, que els interessava, perquè és un contracte generós i que els anava bé, i deia que es presentarien al concurs. Per tant, això es podia assolir. Si tots ho fem, no sé si es podrà igualment. Però almenys era un missatge a les empreses subministradores que totes s'hi van apuntar i no hi havia cap que digués que al principi no. I ja el concurs ja està fet, ja està resolt, i ja hi ha una empresa que subministra l'Ajuntament des de fa una setmana amb 50% d'energia certificada. Vaig dir que el 2001 vam buscar dades de l'agenda 21 i vam trobar la sorpresa que no hi havia dades de l'Ajuntament. Una feina que hem tingut els últims anys és establir un sistema de gestió energètica, que és aquesta pàgina aquí, que ara tenim, per fi, de tots els equipaments, de totes les comandes, de tots els ministres, una gestió informatitzada que sabem ara que estem gastant a cada lloc. Només de fer això i de tenir-ho ordenada la informació i amb quilowatts, hem pogut fer canvis de contractes, reduccions de potència, compensacions de reactiva, o sigui, coses que amb molt pocs diners, em sembla que ha sigut 12.000 euros d'inversió o una cosa per l'estil, hem aconseguit en un any un estalvi de 60.000 euros. Molt sovint coses que dius només de mirar-t'ho, dius, home, aquí hi ha un error, aquesta factura està malament, m'estàs cobrant coses que no són, aquí tinc contractada una potència que no cal pel que és. Això no són estalvis directament de CO2, però sí que ens donarà molt bé i dius, escolta, ens ha ajudat, dius, veus, fer això, i aquest és el cas real de Girona, bueno, han sigut 58.000 euros que han quantificat, 50.800 i alguna cosa, 60.000 d'estalvi en un any, que hem aconseguit només d'aquestes mesures. Acte seguit han fet una altra qüestió, que era, anat a buscar el que és la telegestió, hem entrat per les escoles, de que totes les calefaccions i els sistemes de les escoles, ara les tenim cada vegada més, no totes, però la majoria, amb un servei central que podem tancar-los i obrir-los i regular la temperatura des d'un sistema central. Molts problemes, perquè es queixen de que es fa fred. I vas allà amb el termòmetre i dius, està a 21 graus, no és fred això. I ja has d'anar entrant-hi. Ja tenim els adhesius que anem allà repartint, escolta, 21 graus està bé a l'hivern, 26 a l'estiu també, i aconseguir, costa bastant, però permet assegurar-te que no es quedin encesos de nit, que abans les calderes que havien d'obrir-se a les 5 del matí per anar escalfant, tu a distància saps que ara en 2 hores obrint els bancs és suficient, i permet una mica regular també molt què és l'estalvi. No sabem quan estalviarem, que almenys just portem un any i algunes mig any que està en funcionament, però el que sí és segur és que amb els dades d'hivern podrem veure molt bé d'aquí uns anys realment si això ha sigut efectiu o no en quant a estalvis. I energies renovables, doncs anem introduint moltíssimes ja. O sigui, d'aigua calenta sanitària portem 300 quilowatts, que és la taula de sota, sobretot de dutxes, de vasos de piscina. Les piscines, totes elles, les estan cobertes, bona part de l'aigua que tenen de l'escalfor els hi ve del sol també. Hem reduït una mica els consums d'aquí. Hem introduït dues calderes de biomassa, a les escoles precisament anàvem en gasoll perquè no volia gas, i m'han dit, va, doncs si no vols gas, què et sembla biomassa? No ha sigut fàcil, perquè primer tens reticències dels enginyers, després reticències de l'escola, i després quan ho proves no funciona la cosa, perquè és veritat. Són coses noves, i dius, has d'ajustar-ho, i en cas que és problemàtic, dius, com fiques en una escola, millor pots ficar-hi estella, va més bé, l'altre has de ficar-hi pèl·let. Com que no hi havia estàndard de pèl·lets, qualsevol empresa pot vendre un pèl·let, i et ven un pèl·let que es desfà, fa polsim i t'embussa tot el sistema. Estàs un any que estàs fent proves i errors i que et qüestiona el sistema, però la que ja funciona, dius, ara ja tinc la mà trencada, ara ja hi ha un mercat, ara ja funciona, i es pot allà. Els errors que hi havia abans, els pèl·lets que hi havia, ja no hi ven. Les empreses que venien pèl·let de mala qualitat ja han desaparegut del mercat. Ara ja, dius, ja són tecnologies cada vegada més ben aposentades. La fotovoltaica, també hem d'anar posant i tenim preparada per veure si convingués més. Geotèrmica. Hi ha una escola bressol a Montjuïc, a Girona, que aprofita energia geotèrmica. No sabem encara si realment funciona o no, allò que es deia els errors. Amb la biomassa ja hem fet l'aprenentatge de que funcioni en corredors. Amb la geotèrmica encara no. És a dir, jo no vull posar cap quantitat perquè encara no estic segur que realment funcioni. Però s'ha provat i anem insistint i anem ensenyant. I a mini hidroelèctrica tenim mitja central, comptem tenir-ne dues, però la mitja central la tenim aturada, que no funcioni, que no és operativa, la central del Molí, però comptem d'aquí molt poc podem tenir dues minicentrals que siguin operatives i que funcionin. Si es poden, això dius, del 2000 allà són coses que s'han anat fent, dius, el compromís que havia assumit l'Ajuntament en coses que podia fer amb el pla d'acció, tot és molt realitzable i algunes coses són bastant senzilles fins i tot. Ara, el compromís que dèiem en global pel conjunt de la ciutat, i amb això ja iré acabant, que em sembla que ja te veig. Clar, dic que el pla d'acció que està pensat i està aprovat és per reduir 539.000 tones de CO2, però el pla d'acció és per reduir, per assolir un objectiu d'anar a un 20% de reducció respecte a 1990. Si hi ha un plantejament, bueno, ara hi ha crisis, no, la Generalitat no farà inversions, aquest pla d'acció previa inversions a altres administracions, previa inversions a Can Durà, inversions a tramvies, era bastant ambiciós en aquest aspecte. Ara si diguem, escolta, si no hi ha inversions, no hi ha mecanismes, diu, podem complir el pacte de Kyoto, és a dir, un 20% respecte a l'any base, que seria en comptes d'anar a 4,7, anar a 6,3, que seria 20% respecte a 2001. Doncs per fer això necessitaríem una reducció de 120.000 tones, o 170 en funció del tendencial que hi hagués. I dius, Bueno, les accions que estaven previstes en conjunt eren els serveis municipals canviats, són 25.000 tones que podien estalviar. El foment del vehicle privat, si fessin tot el que és, el transport públic, són 160.000 tones. Aconseguir que el vehicle elèctric fos la meitat de la flota són 196.000 tones. El sector residencial, el que és només complint, és només de que les noves edificacions compleixin código tècnico i que un 10% dels existents es vagin adequant i s'adaptin, ja aconsegueixes gairebé 60.000 tones d'estalvi de CO2 i que el sector comercial es vagi adaptant i canvi realitzat també aconseguis un 36.000 tones. És factible, no estem parlant d'anar a objectius quimèrics, és factible. Ara el nou equip de govern ha de decidir si entre aquests dos o un es queda, veient quin potencial hi ha. Tenen clar que el conjunt actual no serà factible, perquè ja saben que les inversions previstes no es podran fer, però diuen, anem a prioritzar perquè entre els dos que hi hagi es pugui complir com a mínim un 20% respecte a 2001, però que pot anar un 40, un 50, un 60 en funció del model de ciutat que volguéssim, en aquest sentit. El conjunt d'accions estan lligades i hi ha moltes que són molt més fàcils de fer del que aparenta i que t'hi porta. I que, de fet, tot el que sigui estalviar, estem parlant d'estalvi de CO2, d'emissions, però en el fons estem parlant d'estalvi d'energia i, per tant, estalvi econòmic. En aquest cas va bastant lligat. Si en aquest sentit, lligat. Llavors, jo crec que inclús ens ajudarà el moment econòmic no afavorirà que hi hagi inversions, però sí que afavorirà canvi de tendències i que prioritzem el tema dels estalvis. I no sé gairebé, però una altra cosa que diem claríssima és que, clar, hem dit que el 85% de les coses que s'han de fer els ha de fer no l'administració, sinó els ciutadans. És el que comptem amb tu. És a dir, això depèn de cadascú de nosaltres i anem lligant les coses. Tant, si els canvis t'han de posar a fer, t'han de convèncer, has de dir els mecanismes, però que deixem d'emetre quan nosaltres ens desplacem o amb la calefacció o la climatització de casa nostra, depèn del que fem nosaltres. I a vegades són coses tan senzilles com mantenir la climatització i l'aire condicionat com a molt a 26 graus i no a 20, i mantenir la calefacció entre 20 i 21 i no a 22 o 24. Sinó que sembla que a vegades tens la sensació que és el món al revés. A l'estiu tens fred, aquí mateix, dius, fa fresqueta. Dius, i a l'estiu a casa teva has d'anar amb màniga curta a l'hivern, de la calor que fas, d'anar amb màniga curta dintre les cases. Dius, escolta, hem girat les temperatures. I mica aquest era el resum del que hi havia.
Molt bé, moltes gràcies, Jordi. Penso que ha estat molt interessant, fins i tot jo que també coneixia el cas. I bueno, tenim un petit torn de preguntes per si algú vol preguntar alguna cosa respecte al PAES de Girona i al LACS.
Bona tarda, em dic Marta Rancanya, vinc de Cedricat, amb seu a Solsona. Has parlat de construcció. A mi personalment és un camp que fins fa poc he vist les grans potencialitats que té d'estar en una casa passiva i saber que és possible construir edificis des de cases familiars, blocs d'edificis, fins a hospitals, biblioteques, espais públics que tinguin consums molt baixos, de 15 kWh a metre quadrat. Això ho heu contemplat? Perquè hi ha llocs a Alemanya que fins i tot hi ha, per ordenança, en llocs públics s'ha de construir mitjançant casa passiva. Llavors aquí tenim un sector constructiu que està en crisi, que s'ha de reinventar i la necessitat d'estalvi energètic. Bueno, vull saber si, com que ho has esmentat, si us ho havíeu plantejat, una mesura de formació del sector, d'incentivar que surtin nous professionals i de, per una altra banda, reclamar que es vagi més enllà del código técnico.
O sigui, s'ha lligat, inclús alguna de les jornades de formació es buscava en aquest sentit, és un tema prioritari, ens ha de fer informació inclús al personal de l'Ajuntament perquè tinguessin clar aquests aspectes que s'anaven lligant d'allò, però hi ha un problema gravíssim amb la construcció, que és que quan tu compres un cotxe, tothom va mirar quan consumeix i t'ho expliquen, i l'etiqueta hi és. I quan la gent es compra una casa, pràcticament ningú no pregunta allò com consumeix aquella casa. Ara hi ha la certificació energètica que és obligatòria. Jo he vist 3 o 4 edificis en certificació energètica. Encara no la posen. Encara ningú no va preguntar, quan li dibuixen la casa o compra, diu, escolta, això, diu, és molt car el manteniment. No només això, sinó que si no els particulars, inclús les administracions, tot just hem aconseguit ara de que a l'hora, allò que us deia abans, de que quan compres un equipament o valoris un equipament, valoris el cost de l'edificació, però el cost de manteniment, que és el cost del consum energètic, bàsicament, dels 20 anys, perquè això veuràs una mica aquest tipus com evoluciona. Fins fa poquíssim, també he dit que jo crec que el 2001, quan parlàvem d'això, semblava que parlaves de coses estratosfèriques. Cada vegada més anava canviant i es va introduint. Ja, nosaltres hem vist ja edificis, els nous edificis d'aquí vells municipals, hem batallat per aconseguir que fossin, si més no, ja d'entrada, nivell B de qualitat energètica en el nostre moment. L'A no hem aconseguit cap encara, ja ens agradaria, però vull dir, hi ha molta por perquè ningú no sap realment com arribar-hi. I sí que vam, inclús vam fer-ho, recordo que vam fer l'ECOSI de l'any passat, va anar molt centrat en una exposició de temes de construcció, models constructius i jornades lligades a com es pot estalviar energia i l'impacte ecològic, no només del CO2 en aquest cas, sinó inclús d'altres aspectes en el món de la construcció. Sí. Es preveu, però clar, no depèn només de, en cas de l'Ajuntament, sinó de molts altres agents i sectors.